a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 25 minuts, què en farem de tanta pluja? Què en farem? Si deu estar tot podrit ja gairebé. Tanta pluja, tanta humitat, tanta pluja que esperàvem i tanta que ha arribat. Edu Arnal, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
No sé
bon
si enxampem l'Edu penjat d'un arbre o tallant una bardissa,
avui,
jo què sé.
Avui no, avui estem aquí a Canet de Mar, que hem intentat, hem fet la intentona, però res, ens estem mullant molt i veus? La veritat ens n'hem anat al bar.
Mare de Déu, ben fet, Edu. No sé com està el litoral a Canet de Mar, però déu-n'hi-do també, com ha quedat
sí,
tot arreu, eh?
El mar, ara el mar ha baixat bastant i està bastant bé, queda una mica de mar de fons, però tota la resta, el que són passejos, rieres, una mica les, com es diuen ara, les... bueno, els carrers així en general, aquests que fan, que fan més baixades
sí,
directes
sí,
cap al mar i tot això, doncs bé, hi ha bastanta escorrentia, per terres remoguts, bueno, el substracte remogut, tot una mica branca seca pel terra, està tot bastant... que ha plogut, vamos.
Els que estimeu la natura torna sempre, eh?
Sí, la natura sempre viu, tot i a pesar de nosaltres, no? I aquesta és la gran sort que tenim.
Que ens deixa lliçons de tant en tant, després està per veure si li fem cas o no.
Sí.
Però ara les lliçons, ara les lliçons venen amb majúscules i subratllades, cada vegada venen amb més intensitat, eh?
Bé, sí, ara estàvem parlant amb els companys que tenim coneguts treballant en coses més grosses i amb temes meteorològics, que ens comenten que bé, que cada cop el clima aquest que tenim aquí s'assembla més al que són a vegades els climes tropicals, en els que tenen més estacions seques i estacions humides, tipus monsó, una mica, no? El tipus de pluja que estem acostumats a tenir ara són pluges torrencials i superpuntuals, no? I en una època bastant concreta.
Que poc acostumats estem a veure tants dies grisos, Edu, i tants dies de pluja.
Sí, la veritat és que... Sí, sí, ara ja la gent ja em fa els comentaris. Jo estic superfeliç perquè bé, se m'està regant tota casa, tinc el jardí espectacular aquest any, a més caminant pel Garraf és un goig. El que passa que, mira, per exemple... després hem estat pràcticament, jo recordo que l'última vegada que va ploure bastant va ser a vora el 2018,
sí.
A partir d'allà va anar minvant, i ara doncs, des del 2020 o 21 fins al 25 no havia plogut gens. I una anomalia que nosaltres vèiem que ens havíem trobat i que em marcava molt i que a casa meva, per exemple, m'havia marcat, és que a l'hora de plantar un arbre, quan tu feies un forat, el més normal del món és que a mesura que tu vas profunditzant i vas baixant, cada cop et trobes al terra doncs, més humit,
sí.
No? amb més humitat.
Sí, sí, sí.
Amb... Doncs bé, els últims anys ens trobàvem que tornaves fent forat i la humitat no estava per enlloc. No? Llavors vol dir que el problema no el teníem, que no era només que se'ns havia assecat la superfície, sinó que ens estava assecant, o sigui, tot el que és els estrats més profuns també s'havien assecat, no? Havia percolat tota la humitat que quedava, s'havia assecat per efecte del sol i del vent la part més superficial, i ens trobàvem que no hi havia humitat a cap capa. I això és el que ha portat doncs, que tinguem tanta mortalitat amb els arbres d'aquests últims anys.
Anava a preguntar precisament, ara que comentaves això, tant que havíem parlat de la resiliència de les espècies naturals, sobretot dels arbres, en aquest període de sequera tan extrem que hem tingut, s'aguanta millor la sequera o s'aguanta millor aquesta humitat tan continuada i aquesta pluja tan continuada?
Doncs mira, en el lloc on estem nosaltres... el que segons en molts espais i en molts llocs el que ens trobem és que aquest excés d'humitat és pitjor.
Vaja.
Per què? Doncs perquè no el terra i el sol que tenim no està acostumat a això i ens estem trobant doncs, que hi ha àrees de sol que estan totalment col·lapsades d'aigua. Ens hem trobat ara mateix.
O sigui que no anava desencaminat i es poden podrir les espècies ara.
Ens podríem trobar que algunes espècies podrissin. També és veritat, a veure, ens podem trobar que en alguns llocs determinats i en alguns llocs on el sol ja de per si no era bo, ens podem trobar que sí. Per exemple, a tots aquells que visquin a prop de les vinyes, aquest any, doncs, que es preparin, no? Per què? Perquè la quantitat d'humitat que hi ha, que haurà copsat el sol, tot l'haurà colgat d'aigua, l'haurà... com es diu ara?
Haurà absorbit tota l'aigua, haurà deixat com una esponja. Sí, s'haurà negat d'aigua.
s'haurà negat d'aigua, doncs el problema que tindrem és que, per exemple, les vinyes aquest any tindran molts fongs, no? Doncs, bueno, els que visquin a prop de les vinyes ja es poden preparar perquè aquest any serà un no parar de fumigacions, no?
Per tant, un vi de poca graduació aquest any, eh?
Bueno, no sé, no, David, no ho sé, però el que sí que et puc dir que és probable que, per exemple, els fruits aquest any es facin molt grossos, no? Llavors hi hagi molta producció, però sí. Si més no, després no surt el sol i no perd aquesta aigua, el que pot passar és que la qualitat del raïm, no ho sé, però el que passa a vegades amb alguna fruita, la qualitat del raïm, doncs no és, o sigui, hi ha molta quantitat, però poder no és molta qualitat, perquè el que passa moltes vegades és que inflen molt els fruits, no? Llavors tenen un alt contingut en aigua i poc contingut i poca concentració de sucres.
Tant que ho deien els pagesos fa 4 dies, clar, les pomes sortien petites, la fruita sortia petita, perquè els arbres, òbviament, no tenien aigua. Parlant d'arbres, avui hem plantejat que comencés la conversa parlant d'un arbre, que, vaja, no és que sigui l'arbre més popular de Sitges, però, sens dubte, per davant d'aquest arbre i per sota d'aquest arbre hi ha passat mitja humanitat i part de l'altra. Cantonada carrers Isabel Julià, Mas i Fondevila.
Sí.
Allà hi ha un arbre.
Sí.
Un arbre que en fèiem aquí una mica de broma, és una mena d'arbre paraigües, perquè, diguem-ne, que cobreix molt sovint les necessitats d'aquells que no porten paraigües i la pluja, diguem-ne, que és mesurada. Quin arbre és aquell, Edu?
I el sol, també.
I el sol, també, tota la roba.
Això com quan vas davant del Miquel Utrillo, li
sí,
passes per allà i veus tots els pares sota del carro fet.
Sí, senyor.
Al final una imatge val més que mil paraules.
Absolutament.
Mira, doncs, en aquest cas és un arbre de la família dels ficus, i és un ficus australis, bueno, no sé si és australis o rubiciniosa, jo diria que és rubiciniosa més aviat, les diferències són poques. Llavors és un arbre que s'ha plantat molt, són els que estaven plantats al carrer Artur Carbonell, em sembla, el de l'estació?
Sí.
No, Hort Gran, no, el que baixa cap a, de l'estació cap a l'Oasis, no?
És l'Artur Carbonell.
Artur Carbonell, no? Que són va haver-hi uns anys que va haver-hi una moda de plantació aquests arbres perquè eren arbres de creixement ràpid i llavors... Sí. Els polítics es podien fer la foto ràpid i fàcil i quedava vestida.
Són els que estaven també al carrer Emili Picó o els que estan al carrer Emili Picó?
Emili Picó. Sí,
al carrer
són
del...
ficus, exacte, són ficus, aquells ficus són una mica diferents, sí, exacte, els australis són més aviat més verdosos i els rubiciniosa aquests, si t'hi fixes, la fulla és una mica més com marronosa, sobretot la part de baix de la fulla.
Ho dic perquè en aquella vorera del carrer Emili Picó, davant de l'escola Esteve Barratxina, els fruits que deixen aquests ficus, allò és a Can 60 també, eh?
Bueno, són figues. Són figues.
Sí,
sí. Són figues. Sí,
d'acord.
Aquesta, sí, són de la família dels ficus, l'única que nosaltres ens mengem la de l'espècie de ficus carica, que és la que ens ha vingut sempre de l'est del Mediterrani i la tenim tan nostrada, no? Llavors el tema és que dels ficus va haver una època que se'n van plantar molts, també es van plantar pel carrers paral·lels per sota del camp de futbol de la Blanca Subur i el camp de rugby i tot allò,
sí.
Molts dels quals ja s'han hagut d'anar traient, perquè són uns arbres de creixement molt ràpids, amb unes arrels molt agressives, no? Que és una mica el tret comú que tenen tots els arbres i les plantes de creixement ràpid, eh? Un sistema radicular molt potent, vale? Que això els permet doncs, créixer en alçada i en amplada amb certa facilitat.
Entenc que cap d'aquestes espècies és autòctona.
No és autòctona, no gens autòctona, i no són arbres precisament aptes per la via pública. El que passa que, bueno, és el que comentem, va haver una època en què es van plantar perquè, home, tenies una manera ràpida, aparentment ràpida i senzilla, de cobrir una zona i tapar-la amb arbrat, doncs d'una manera bastant ràpida, fàcil i senzilla, no?
Et anava a preguntar una bestiesa, home, com que la palmera tampoc no és autòctona, què és preferible, posats a escollir?
Bueno, és que el tema dels autòctons ens els hem de treure una mica...
Del damunt.
Està molt bé, sempre i quan sigui per mantenir la flora i la fauna i els ecosistemes funcionant correctament, però també hem de pensar que hi ha espècies d'altres llocs que no són pas invasores, que no juguen en contra nostra i que ens poden aportar beneficis. De fet, si perquè ens entenguem, el 95% dels arbres que tenim plantats als nostres carrers i que els plantem per fer ombres no són autòctons.
D'acord.
L'únic arbre autòcton que et pots trobar per aquí que es planti de manera regular i que faci ombra, a part de la morera, que també és un arbre que no és apte per via pública, igual que el ficus, Doncs hi tenim els lladoners, no? Uh-huh. Els lladoners, com aquells que hi ha allà a la rotonda de Can Perico, sí, i aquestes sí, coses, sí. No? Els lladoners aquests, vale? La resta no són autòctons, perquè aquí, per la climatologia que tenim, no tenim arbrat que creixi de manera ràpida i faci cobertures vegetals de la manera que nosaltres les necessitem. Per exemple, tenim els plàtans. Els plàtans, per exemple, que tanta gent els odia, els plàtans sí que són d'aquí, el plàtanus hispànica, que és una varietat híbrida que tenim aquí.
Suposo que els odien per les al·lèrgies, no?
Sí, és una mica pel tema de les al·lèrgies, sí. Sí que, al final...
Perquè mira que de plataners n'havien tingut, eh? N'havien tingut al carrer de la Palma, n'havien tingut a Bajamar, òbviament, n'havien tingut...
Jo al carrer de la Palma, que jo vaig néixer allà, jo ja no els vaig veure.
Doncs
allà
ja
teníem
ja...
els Ligustrum lucidum, que són els que hi ha ara, que pobrets, els trinxen cada vegada i encara estan vius, que m'estranya, pobrets.
Doncs ja et ben asseguro que els més grans t'ho hauran recordat més d'una vegada, que els plataners cobrien el carrer perfectament i que veritablement era una imatge que impressionava. Una altra cosa són les molèsties que podien provocar, començar per les al·lèrgies i moltes altres.
L'avantatge és que, per exemple, l'avantatge que tenen els plàtans és que tu el pots fer créixer per sobre d'un edifici de 5 pisos,
sí.
I com passa, per exemple, a Barcelona, i tens la cobertura vegetal i no tens branques que es fiquen als balcons, ni les cases, ni els semàfors, ni res, perquè la capçada te la fan a dalt de tot. Mentre no passa, això és com quan ets més jove i t'estàs deixant el cabell
llarg,
no?
Està clar.
Que fa aquelles ondes rares i aquelles molèsties que s'expliquen als ulls i que sembla que portis una fregona al cap, però després tens les avantatges de tenir el cabell llarg i tot això ja ha passat. Doncs passa una mica amb els arbres, passa el mateix.
Amb un ombra tan bona que feien.
Clar, em sembla que també n'hi havien allà al passeig, abans de tot el carrer Bonaire, m'havien comentat.
Sí, abans que en època de l'alcalde Vicentet Ibáñez es fes aquella plaça, abans de tot el carrer Bonaire, bueno, allà hi havia doncs, tota aquella munió de plataners que també molts recorden ja encara de més edat, que allà s'hi havien passat estones a la fresca.
Sí, jo de fet tinc força curiositat perquè volia preguntar-ho. Vaig llegir un article del Pedro Palacios que feia un repàs de la història de Sitges una mica i parlava d'un alcalde que hi havia hagut, que no me'n recordo, i unes coses que havia fet aquest alcalde, ho posava allà a l'Eco, que ell va ser el que va retirar els plàtans del carrer, ell és el que va fer l'obra, doncs, que va retirar els plàtans d'allà, i que m'hagués agradat perquè realment
doncs,
aquell record
doncs
havia estat espectacular.
L'alcalde va ser Vicenç Ibáñez. En el seu moment, i els plataners,
doncs,
allò
doncs
que dèiem...
Un gallifante per l'exalcalde.
Que en el seu moment, sí, però el que passa és que aquelles coses, ara marxarem amb una derivada, perquè farà 50 anys que va ser Vicentet Ibáñez el que es va plantar davant d'una riera de Vilafranca que baixava plena de contaminants fins a les platges de Sitges, i en Vicenç Ibáñez va dir que aquí s'hi faria un mur i que la riera no arribaria a la platja, tot el poble va estar amb ell, i a partir d'aquella, per dir-ho dir, d'aquell cop de puny sobre la taula, la riera de Vilafranca va acabar, doncs com és ara, doncs una riera depurada i sense problemes, però de Vilafranca arribava el pitjor que podia arribar a la platja de Sitges, i va ser Vicenç Ibáñez qui precisament va fer un cop de puny sobre la taula.
Doncs molt bé, no en tenia ni idea.
Doncs vinga, que allà fan té per un costat i medalla per l'altre.
Home, sí. Bueno, tot, clar, mira, el proverbi xinès aquest de pel·lícula dels 80, no? Per fer una truita s'han de trencar els ous.
Sí,
no?
senyor.
Llavors, al final, doncs bé, tot té la seva... Que llavors és veritat que si fet... Jo no és que sigui contrari al tall als arbres, a vegades si s'han de tallar, doncs s'han de tallar, no hi ha cap problema. El que passa que llavors es poden substituir i pots fer una altra cosa, o es pots plantar en un altre lloc, o els pots desplaçar, opcions n'hi ha.
Esclar, aquest ficus que ara fa aquest servei tan bonic, en aquesta cantonada, arbre solitari allà, es podria substituir per algun altre que exercís aquesta funció tan, tan bona a l'estiu?
És una cantonada molt, molt complicada.
Que sí?
Jo t'he de dir que doncs també en favor de l'Ajuntament, de qui hagi estat o no durant aquest temps, jo trobo que han fet molt bé de deixar-lo, perquè és un lloc molt complicat, perquè és un arbre, com hem comentat, de creixement molt ràpid, molt agressiu, que passa els cables per allà, que un altre dia podríem parlar dels cables elèctrics que creuen totes les poblacions i tots els carrers, que això ja estem al segle XXI, que poder ja s'hauria de començar a pensar a fer les coses d'una altra manera. I llavors el tema que tenim aquí és que és un arbre que es fa molt gros i que és molt complicat. És molt complicat on està, perquè doncs, per allà passen vehicles, doncs, per allà tens les balconades aquelles...
Sí, el clavegram, no cal dir-ho.
El clavegram tens just allà la cantonada... Clar, està en un lloc molt complicat. És molt complicat la gestió i la plantació i el disseny d'arbrat, especialment en pobles amb tanta història com Sitges, que s'han construït doncs, com s'havien construït antigament, que és del seu origen, que són carrers estrets, que es feien carrers registrets, doncs, i orientats d'una manera molt concreta per tal d'evitar els temporals, per tal d'evitar les entrades del vent del nord, per tal d'evitar, no? Llavors eren, doncs això, construccions apilades, finestres petites i carrers estrets, no? Que és com s'havia fet tota la vida. Ara és molt difícil poder encabir-hi arbres en segons quins carrers, és molt difícil, sobretot.
Com que fa molts anys que el veiem, aquest ficus es farà més gran del que és ara?
Aquest ficus podria ser perfectament 15 vegades més grans del que és.
15 vegades més gran?
Sí.
És a dir,
sí,
que podia acabar com si ho deixéssim anar com el ficus de Baix a Mar, del Greco?
Perfectament, sí, perfectament. Perfectament. Fixa't, ahir la Carola, pobreta, un petó i una abraçada per la Carola, que ara la tenim malaltona avui. Si t'hi fixes, la foto que em va enviar la Carola, sí, en el coll de l'arbre, que és de les zones més dedicades a l'arbre, sí, veuràs que ja s'està començant a menjar els panots que hi ha al terra. Ara no em surt el nom. Les paletes que té allà al voltant, les llambordes, no?
Les llambordes, sí.
Que té allà, se les està començant a tragar, no? Són arbres, com et dic, amb un creixement bèstia, que si no fos perquè el van mutilant de tant en tant, sí, aquest arbre seria molt més gros.
És a dir, l'única manera d'evitar el creixement d'aquest arbre és anar-lo podant constantment.
Sí, pràcticament. Perquè a la que fas podes molt agressives també produeixes mortalitat radicular. Uh-huh. Llavors, diguéssim que doncs, aquesta és l'única manera d'anar frenant un arbre d'aquestes característiques.
Ho dic, Edu, perquè sembla mentida, un costat del carrer hi ha aquest ficus, a l'altre costat hi ha el pi, aquell pi de l'escola Esteve Barratxina.
Fantàstic. També estic molt content i també a favor de l'Ajuntament que hagin conservat aquest arbre.
I mira que ho posa difícil a la vorera, aquest pi.
Sí, però has de pensar que aquest pi estava allà abans que res. Vamos, abans que res. Fixa't, eh? Aquest arbre pot tenir molts anys, però tampoc no és un arbre especialment gros.
D'acord.
No? Llavors, al final, els arbres creixen en funció dels recursos que tenen. Una cosa que marca el seu creixement és l'ADN i l'altra són els recursos als que pot accedir.
Uh-huh.
Llavors, clar, hi ha ficus d'aquests que a vegades troben el clavegram i ja hi som, no?
I tenen aliment per parar.
Clar, hem de pensar que aquell carrer és riera, natural,
sí.
Hem de pensar que per sobre hem aconseguit que passi menys aigua, però és probable que per sota en passi bastanta.
Ho dic perquè aquest pi de l'escola Esteve Barratxina a vegades em fa pensar en el conflicte, en el problema que van tenir més d'una ocasió el Prado amb el seu pi.
Aquest conflicte, i ara algú s'enfadarà amb mi, aquest conflicte encara el tenen.
Encara el tenen?
Sí, hi ha persones que volen aquest arbre, el volen fora, i clar, aquest arbre es mereix un capítol a part, no? Aquest arbre s'hauria de fer un estudi de risc. Sí que és veritat que se'ls hi ha repenjat, el tenen repenjat a la façana.
També és cert que és un senyal d'identitat, d'aquell jardí.
Sí, s'han patat tots els arbres, pràcticament, de tots els... Hi havia pebrers, hi havia un munt d'arbres diferents, hi havia xipresos, hi havia més pins a la part de darrere. Pràcticament queden aquelles moreres que, pobretes, s'hauran d'anar tallant perquè estan totes... bastant trinxades,
uh-huh,
i tenen forrats molt grossos i s'hauran d'anar tallant els eixos perquè s'acabaran trencant i acabaran sent arbres perillosos, i llavors el que quedarà serà el pi i la palmera aquella, no?
Vaja.
Llavors, al final, doncs bé, com tu dius, és un tret d'identitat. Al final deixa de ser un jardí, no? Com per exemple va passar amb el Retiro, els jardins del Retiro ja no els tenim.
Uh-huh.
És una mica el que per extensió ha passat a tot el poble, s'han anat eliminant tots els patis interiors per tal doncs, de fer-hi edificacions, i hem perdut tots els arbres grossos i així una mica macos que tenien el poble, que per cert, ja que parlaves del paraigües que fa aquest ficus,
sí,
convido tothom que vulgui que vagi caminar tant en tant i que passi per davant de l'Institut Benaprés,
sí,
a l'entrada tenen un ficus rubiginiosa preciós que el tenen just davant de la porta.
Llavors, sí, senyor.
A l'entrada tenen una porta a la dreta i una porta a l'esquerra, sí. L'arbre està just al mig, fa un paraigües espectacular, i en aquest podreu veure exactament aquest tipus de ficus a les capçades que fan, no? Es veu perfectament, i allà fa una forma de paraigües increïble. Estic molt content també que aquest han optat, doncs, tot i que tira molta fulla, que treu arrels aèries, que segurament els està aixecant rajoles, han optat, jo aquest arbre l'havia podat fa, deu fer cosa, doncs 10 o 15 anys, igual jo l'havia podat, l'havíem... No el podàvem massa perquè ens agradava així i estic molt content que hagin pres l'opció doncs, de mantenir-lo d'aquesta manera perquè realment és digne de veure.
També
si algú vol visitar arbres del poble, aquest és un arbre per visitar.
Els arbres donen aquella sensació de perennitat en el temps. Passen els cursos, et fas gran i allà tens permanentment l'arbre que et recorda bé, doncs, diferents etapes de la vida. Et anava a preguntar res, un apunt, perquè quan has parlat dels jardins del Retiro, i segurament tothom recordarà el magnífic jardí que tenia el Retiro abans de la construcció del pàrquing, des del punt de vista de l'especialista, es pot fer un jardí quan tens un pàrquing a sota?
Sí que es pot, però s'ha de fer bé. S'ha de fer bé. I llavors, quin és el problema? Que per fer les coses bé calen diners.
Yeah.
Llavors has de voler invertir diners en fer les coses... És a dir, si a l'hora de fer... És com la gent que normalment es fa una casa, no? El problema, quin problema hi ha amb la jardineria? Doncs que la gent destina tots els recursos a fer-se la casa i sense pensar que tothom sap que al final les cases acaben sent un 30% més cares del que t'havien dit en un inici.
Sí. Doncs, no queden diners pel jardí.
No queden mai diners pel jardí. Llavors la terra és qualsevol terra i tal, i després es pregunten per què no els hi creixen les plantes i no els hi creixen els arbres. Doncs una mica el mateix. Si s'hagués fet una partida, s'hagués destinat una partida especialment a poder fer una zona que fos propícia a la creació d'un jardí, s'hagués pogut fer. Pensa que a Barcelona, a la zona del Port Olímpic i tot allò, allà hi ha moltes zones d'aparcaments on s'hi van plantar arbres a sobre.
D'acord.
Pensa que necessites entre uns 90 centímetres de profunditat per plantar-ne, si prou. Vale? No necessites més. Llavors, clar, necessites fer bé els desaigües, necessites fer bé les impermeabilitzacions, un sistema de rec si s'escau, la terra sigui alhora que mantingui la humitat de certa manera també sigui molt drenant, has de fer unes barreges de terres òptimes, ho has de fer amb carinyo i amb coneixement.
I evidentment,
al final val calés.
I evidentment un metre de terra sobre un sostre d'un pàrquing, doncs evidentment és un pes afegit que també cal comptar-hi.
Sí, però crec que no ho sé el més... Després, clar, li has de sumar el pes dels arbres.
Sí,
però,
sí.
S'ha fet a molts llocs del món, es pot fer perfectament. Oi? Has de pensar que al final els túnels de les autopistes i tot, moltes vegades el que fan és que fan els túnels i després a sobre hi posen terra, no?
Yeah.
En lloc de fer el forat per la muntanya, s'ho carreguen tot, posen la forma aquesta de túnel i després hi afegeixen terra a sobre i replanten. Això ho fan sovint. L'enginyeria avui en dia és capaç d'això i molt més.
En aquests minuts finals, suposo que no cal que ningú regui res aquests dies.
No, mira, és una bona oportunitat perquè la gent, perquè tothom aprofiti per treure les plantes a fora.
Sí.
Per què? Doncs les plantes que tenim a dins acumulant doncs, pols, acumulant fibres sintètiques, acumulant pell seca, acumulant de totes són les fulles, que el que fan és impedir que es faci bé la fotosíntesi i que els estomes, que són els foradets que permeten la respiració de les fulles, doncs funcionin correctament. Llavors, de tant en tant, quan plou una mica, treu les plantes a fora i que caigui aigua dolça, doncs els anirà molt bé per la neteja.
Per tant, treure-les i tornar-les a entrar, eh?
Treure-les i tornar-les a entrar, que es mullin una miqueta, que mullin el terra això, i que has de pensar que l'aigua, el pH de l'aigua, el que fa és que permet certa absorció de certs nutrients que amb aigua de l'aixeta no es pot.
D'acord.
Llavors, per exemple, això es veu molt amb les hortènsies, no sé si ho havíem comentat amb la Carola, les hortènsies doncs, tenen una pàtina de colors que van del rosat claret al blanc, passant pel blau i pel violeta, i la manera d'aconseguir aquests diferents colors és senzillament canviant el pH de la terra o canviant el pH de l'aigua amb la carrera.
Ah, entesos.
Perquè la disponibilitat de minerals que té la planta, la capacitat d'absorció va estrictament lligada a la duresa de l'aigua.
D'acord. Vale?
Perquè m'entenguis, llavors,
sí.
Ja, regant sempre amb l'aigua de la seta...
Entenc que la duresa o el pH de l'aigua...
Exacte.
Vaja.
Exacte.
I si, per aquells que diuen, escolta més, que jo aigua de la seta a les plantes, de cap manera, aigua natural...
Bueno, l'aigua de pluja va molt bé, tot i que porta pocs minerals, l'aigua a vegades el que fa és doncs, que omples un gibrell d'aigua o una garrafa, la deixes oberta que evapori el clor i després la buides tota menys els últims dos dits, no? Per decanta una miqueta de cal i el clor evapora. Aconsegueixes alguna cosa. El millor és barrejar l'aigua de pluja amb una mica l'aigua de l'aixeta. És una mica l'ideal perquè l'aigua de l'aixeta t'aporta minerals i l'aigua de pluja doncs, et baixa una mica. Hem de pensar que el pH idoni per les plantes és de un 6, a partir del 6,2, les plantes que els hi va bé l'àcid estan una mica per sota del 6, com les garrènies o les hortènsies o els rododendrons, no? Les azalees, aquestes famoses, i després hi ha altres plantes que els hi funciona molt millor tot el que és el tema calcari, que ja tires cap a 5, cap a 7, no? Una mica, els margallons, els pins, tot això els hi va bé.
I si algú va més enllà i diu, escolta, millor aigua embotellada?
aigua embotellada, home, fantàstic.
Fantàstic, eh?
Fantàstic, sense clor, amb minerals...
La planta més cuidada del món, amb aigua embotellada.
Sí. No, però és una molt bona oportunitat, eh?
La de treure les plantes fora, eh?
Exacte, jo animo tothom a que reculli aigua de pluja, de la manera que pugui, i encara que sigui de tant en tant, fem regar les plantes d'interior amb aigua, sobretot si són plantes d'interior, que són plantes que provenen de zones més equatorials i que provenen de zones de selves, no? Per això són plantes d'interior aquí, no? Que allà serien plantes d'exterior, aquí són plantes d'interior, acostumen a ser de zones on tens monsons o estacions de pluges molt marcades, que plou de manera igualment regular durant tot l'any i que acostumen a ser sols àcids i que amb una quantitat d'aigua molt alta i fan servir molt l'aigua de pluja. Per tant, l'aigua de pluja sempre és bona pel tipus de planta d'interior, sempre serà molt millor que no pas l'aigua de seta.
Perfecte. 11 minuts i seran les 11. Ed, alguna reflexió final per tancar d'aquelles que diguis, mira, és que l'haig de dir?
Tenia moltes coses a dir, però ara mateix, avui tinc la ment una mica igualita.
Això és com al final dels discursos, eh? Volia dir moltes coses, però ja de vegades...
Tinc bales a la recàmera, i ja les aniré traient.
No m'estranya que tinguis la ment igualita, perquè escolta'm... Això és per humitejar-nos l'ànima, per descomptat.
Ja tindrem temps de fer-nos les fotos amb els tauets de la platja per Setmana Santa, que tothom es mor de ganes de fer-se-la, i no patiu, que tot arriba. Tot
que després
arriba,
de 2 anys de sequera no direm que no la pluja, per descomptat que no.
Jo ara crec que estem a la niña, no? Hem tingut el niño fins ara. Sí? La niña dura un any o poder dos, amb una mica de sort, i res, jo aprofitem-ho, de veritat, aprofitem-ho.
Edu, que vagi molt bé el dia, gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies, bon adéu-siau.